Són les 10 del matí i a aquesta hora saludem Juan Carlos Quirauta, candidat de Ciutadans. Bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, gràcies per convidar-me.
T'he presentat com Juan Carlos, però Juan Carlos o Juan Carles?
M'ha estranyat perquè normalment tu m'has dit Joan Carles.
Jo sempre et dic... Algunes vegades carregat he dit Joan Carles, però normalment jo dic Juan Carlos, perquè tothom es diu com es vol dir.
No, jo és que em dic de totes dues formes. És, sí, com els papes i els reis.
Però algú té un nom.
No. Home, a casa meva em deia Juan Carlos.
Sí.
Però a mi em diuen de totes dues formes. I mai he dit, no, és així o és això.
No.
M'és igual.
T'és igual.
Em sento identificat amb...
Pues es nota perquè... Pues mira, amb això no falles, perquè si m'haguessis dit una altra cosa t'hagués posat el dit a l'ull i t'hagués dit, mira, la gent de la campanya d'avui en català posa Joan Carles, i la de castellà posa Juan Carlos. Que confirma el fet teu de dir, sí. em dic com em vulguin que em diguin.
Exacte. Va,
però majoritàriament diríem, és a dir, el tema familiar, que és quan normalment com un es mou, et dius Juan Carlos. Per què el cartell de Ciutadans? I saps que en aquestes entrevistes, sembla que t'ho hem comentat, volem parlar amb els candidats, diguem-ho, d'una manera que la gent pugui saber coses del protagonista, també amb preguntes a nivell de carrer, que moltes vegades ens perdem, com l'altre dia en el debat, en un nivell econòmic que jo crec que va fer que el debat perdés molta gràcia.
Sí.
Bé, el que deia, el lema dels cartells de Ciutadans, divendres passat ho comentàvem, a Catalunya deia un presidente catalán para cambiar España, i a la resta de l'Estat diuen tiempo de acuerdo, tiempo de cambio.
Mm-hmm. Doncs sí, és que... és acumulatiu. És a dir, aquí en el meu discurs també està, òbviament, que és el temps d'acords, i jo faig molt d'èmfasi, no?, amb la necessitat de tenir un esperit negociador, d'acord, la disposició a cedir en coses, perquè si no mai es podrà fer res a partir d'aquest nou esquema de partits que hi ha, que és el tetrapartidisme. Temps de canvis, o sigui, jo també faig molt d'èmfasi amb les reformes que són necessàries, però jo ja tenia ganes també de reivindicar una qüestió que n'he parlat molt, però que no havia pogut estar, no havia pogut ser un eslògan, perquè la campanya general que van fer era una campanya del 20 de desembre d'una sola veu, diguéssim. Uh-huh. Jo volia reivindicar el fet que Ciutadans nascés a Catalunya, uh-huh, i fer servir un terme que és el contrari de la reivindicació, que és la constatació, que és la catalanitat. És una cosa que quan he estat en els mitjans de comunicació o he escrit sobre el tema, sempre m'ha preocupat molt. És a dir, no, és que jo he de fer entendre al lector, a l'oient, que la catalanitat és una condició i que no predetermina una ideologia ni una opció política. I bé, una cosa que hauria de ser absolutament evident, però que no ho ha sigut durant molt de temps, no?
Per tant, Juan Carlos Girauta és catalanista?
No, ni catalanista ni espanyolista, a no ser que traiem les connotacions equívoques del catalanisme i l'espanyolisme. Uh-huh. És a dir, jo el que dic és que no necessito un isme. Perquè quan un és català, és català. Quan uh-huh. un és espanyol, és espanyol. No has de posar el isme. Uh-huh. Llavors, la confusió entre ser català i tenir una certa visió del món és una confusió essencialment herderiana. Ara diràs que això no és... És igual. Herderiana. És romàntica. I té el seu moment a la història. Però no pertany a la visió del món contemporània d'una persona demòcrata, liberal i racional. És a dir, nosaltres no hem de prejutjar que per el fet que una persona sigui d'un lloc hagi de pensar d'una forma, perquè això avui en dia ja és una barbaritat. En el seu moment podia tenir la seva gràcia, no la va tenir per les seves conseqüències polítiques, però això és una barbaritat. Llavors jo dic, jo no reivindico la catalanitat. La catalanitat és ontològica, es té, ser és català. I, per tant, a partir d'aquí, jo ja he fet un pas molt gran, només dient això. Perquè em sembla propi de les societats plurals, complexes, modernes, que aquestes coses no es discuteixin. Tu poder no tens aquesta sensibilitat, perquè ho és des d'un punt de vista, un ideari diferent. Mm. Jo sí la tinc, i molts dels meus companys la tenim, perquè hem estat acusats sistemàticament de mals catalans.
Jo això estic absolutament en contra, ja ho saps. Hi ha coses que...
Et conec i sé que és així. Va,
és a dir, escolta'm, jo sóc dels que penso que es pot ser independentista i voler que guanyi el Mundial a Espanya, entre altres coses, perquè hi ha molta gent que es sent molt més còmplice d'Iniesta que no de Pogba.
És que es pot ser independentista i no ser nacionalista, és a dir, no tenir aquesta càrrega romàntica. Es pot ser independentista per la pura via racional. Llavors ens entendrem.
Perdona, o sentimental.
Sí.
És a dir, perquè en el fons, escolta, tu ets d'on et sents que et sents que ets.
Sentimental està molt bé i sempre hi seran els sentiments. Ara, sentimental, si els sentiments no els vols imposar, és a dir, són els teus, i els sentiments són sagrats, cadascú té els seus.
Que aquest sentiment també... Sí. Tu ho mires des d'un punt de vista de Catalunya, però que també a Espanya pot passar el mateix, a l'inversa.
I tant que pot passar.
I que de fet passa.
Si el problema no és que... A veure, si aquest és una, aquesta és una qüestió universal des que van néixer els nacionalismes al segle XIX. És una cosa que ha passat arreu, no? Perquè mira Anglaterra en aquest moment, no? Hi ha una febre nacionalista enorme que explica això del Brexit. El que dic és una cosa del sentiment que l'has d'acceptar i el pots entendre. Dius, mira, ahir, per exemple, no sé si va veure el programa extraordinari del Josep Cuní, sobre el Brexit. Sí. Era molt interessant perquè la conclusió és... Hi ha una nostàlgia de l'imperi. Nostàlgia de l'imperi britànic. Això explica que la gent doncs, se senti en una posició doncs, molt incòmoda fent part d'un club molt gran en 28 països quan havia estat el protagonista de la història universal. Va, molt bé. Això és legítim com a sentiment. En el moment en què això es converteix en un projecte polític d'abandonar la Unió Europea, comença a fer-se mal a si mateix el país. És a dir, la traducció del sentiment en un projecte polític específic és una cosa molt delicada, molt delicada. I és quan la raó ha d'aparèixer i dir, un moment, els projectes polítics hauran de respectar el sentiment, sí, però no es poden basar en el sentiment, ni es poden mobilitzar només pel sentiment.
D'acord. Però, per exemple, consideres legítim que hi hagi gent que digui, jo és que m'agradaria poder ser d'un país que es diu Catalunya fora d'Espanya?
No, faltaria més.
I tant, és legítim.
Home, faltaria
legítim.
Més.
Veus alguna acció que per aquesta gent que sistemàticament... Jo soc de la teoria que moltes vegades... Perquè sempre parlant la gent s'entén i que, per exemple, el referèndum seria una solució. Guanyés el sí o guanyés el no. I que ens sembla molt bé que hi hagués una part del país que digués... Important, segurament, que digués... No, és que jo vull continuar aquí perquè em sento molt bé, em sento còmplice d'una Espanya que segurament ara no m'agrada com és, que no té res a veure amb com són, sinó amb qui em representa ara com a políticament, i uns altres que diguessin, escolta'm, és que jo no me n'entenc perquè pel que sigui no puc. No creus que seria millor posar unes urnes i votar-ho?
Si fos millor, jo li he donat moltes voltes a aquest tema.
Home, de fet, ja ho tens un llibre que implícitament... Que es votaré no vol dir que hi ha una urna posada, eh?
Exacte. Jo li he donat moltes voltes a aquest tema. I finalment hi ha un fet que és evident. No hi ha casos on el dret d'autodeterminació estigui en la Constitució. Els casos que coneixem són el cas de Canadà, amb Quebec, on el Tribunal Suprem, en funcions de Tribunal Constitucional, diu això no és un dret que estigui en la Constitució, això no té una base en el dret internacional, però nosaltres considerem pel principi democràtic que no sé què tal. I d'aquí s'obre tota una via que acaba legislant-se amb la llei de claredat i que... I en el cas d'Escòcia, que tampoc, diguéssim, es pot considerar que sigui un dret constitucional, si bé el tema de la Constitució en anglosaxona és molt peculiar, i que també és una excepció. O sigui, són casos excepcionals. Dit això, aquests casos excepcionals, a més, són dissenyats des del Parlament de l'Estat. Es dissenya tot, des de la pregunta... Es decideix la majoria que seria significativa, es decideix el quan, el com i el què, no?
Però tu saps
però són l'excepció.
Ja, però Juan Carlos, però tu saps perfectament que això, ostres, sí. No, el total és el todo i la part i tot això.
No, si no parlo d'això.
No, per exemple, a Catalunya, és a dir, els independentistes no hiperventilats, que d'haver-los ailo, i jo crec que són la gran majoria, què els hi podries dir tu? Des del pactisme, des del pactisme, dir, escolta'm, què es pot fer...
Jo els diria una cosa.
Perquè això poguessin votar.
O que no,
ja no dic que pugui passar, que pugui, que és a dir, que Juan Carlos Girauta i un independentista normal de per herència genètica, perquè s'ho creu, perquè creu que no hi ha res a fer amb Espanya, des d'un punt de vista polític, es poguessin arribar a un acord sobre quina seria la sortida democràtica per tirar endavant aquest procés.
Bé, jo primer els explicaria, repeteixo, que això és l'excepció, que el dret d'autodeterminació no és d'aplicació, perquè les paraules de... els termes jurídics volen dir una cosa, no volen dir... no estan oberts sempre, no? Volen dir coses específiques, i que el dret d'autodeterminació no és d'aplicació, perquè correspon a situacions colonials, que Catalunya mai ha disposat... Això són coses que li explicaria, eh? Que Catalunya no ha disposat mai d'un autogovern tan profund i tan llarg en el temps com ha disposat en aquesta democràcia espanyola tan criticada i tan imperfecta, li diria que no
tu,
només...
Tu intentaries convèncer, primer.
Clar, li diria que catalans som tots els que estem a Catalunya.
Això per descomptat.
I li diria que... una cosa que va quedar clar en el procés de Canadà, que és un procés que s'hauria d'estudiar molt bé, perquè de vegades es fa servir sense conèixer-lo, eh? Una cosa que va ser decisiva va ser, miri, en contra de la Constitució i en contra de la llei internacional, reconeixem això, però Canadà es considera divisible només en la mesura que qui surti de Canadà es consideri divisible. I això es resumia amb la frase: el Quebec independent no tindrà la forma de Quebec. Perquè jo, les opcions de dret a decidir o dret d'autodeterminació, que diuen que el dret a decidir és una cosa bàsica, que és democràtica, com et pots negar les urnes i tal, però que després fan una Constitució on els catalans d'una Catalunya independent no tenen dret a decidir... Això és trampa, eh? Això és trampa. Per tant, hi ha moltíssimes connotacions que s'haurien de considerar. Una, per mi, importantíssima, la qüestió europea. Perquè aquí ens estem mirant molt les coses internes com si fossin decisives, no? Mira, aquí allò decisiu serà si el projecte europeu es consolida, avança en la integració o es fa... O va caient i es desmunta.
Sí, ara farem...
Aquest és el gran tema.
Fem una cosa, Carlos. Com tenim poc temps, fem una cosa. Et faré ara una seguit de preguntes que m'agradaria que respostes les més breus que puguis. No diria que siguin monosil·làbiques, però respecte a determinats temes. Per exemple, hi ha una gran pregunta que es fa tothom en aquests moments i que rarament ningú contesta, que és amb qui pactaran i amb qui no pactaran segur després de les eleccions.
Jo li contesto.
Endavant.
Amb un dels dos partits constitucionalistes i a poder ser amb els dos partits constitucionalistes.
Val. Suposem que guanya. Descarta que guanyi Podemos o no?
Home, jo descartar no descarto res, però jo, aquestes coses només les podem jutjar per les tendències que dona la demoscòpia.
Val. Si guanyés, imaginem, política ficció, guanya Pablo Iglesias les eleccions... És partidari, Juan Carlos Girauta, que governi Pablo Iglesias, o la suma de PP, PSOE i Ciutadans, si sumés, fer-lo fora i...
Home, naturalment que no sóc partidari. Com es va demostrar en el fet... O sigui, jo sóc tan poc partidari d'aquesta norma de que la llista més votada és la que ha de governar, que, de fet, Ciutadans va votar per un candidat que no era la llista més votada, era la segona llista. I per què? Doncs perquè el nostre sistema és un sistema parlamentari. Aquí no votem directament a qui serà el cap de l'executiu. Aquí votem només el legislatiu. I és el legislatiu qui produeix l'executiu. I, per tant, aquí invents sobre què és més democràtic que governi la llista més votada em semblen una barbaritat, perquè en aquest sentit tindria raó el senyor Sevilla, que consti que jo ho he dit abans i aquí hi ha algun testimoni que jo ho he dit un parell de vegades ja abans que el Jordi Sevilla, no proposant-ho, sinó per posar de manifest la poca base que té dir la llista més votada de governar, que és, doncs mira, hi ha una cosa que és més democràtica, el candidat que tingui més suports parlamentaris, perquè aquest té més vots darrere. Per tant, ara, cap d'aquestes dues coses és la que diu la Constitució. La Constitució diu o vostè a la primera amb 176 o vostè a la segona amb més 6 que no.
Les segones eleccions ja és una catàstrofe en si. Si haguessin terceres eleccions seria ja...
Seria campixa, però escolti, és que, a veure, hi ha una cosa que no podem fer als polítics. Home, els polítics que tenim una formació, un grup, que no és determinant, no se'ns pot demanar, no se'ns pot exigir que determinem. Per això nosaltres demanem el vot útil. Si nosaltres som determinants, si nosaltres som decisius, hi haurà un govern, aquest govern serà constitucionalista, i aplicarà les profundes reformes que nosaltres portem en el programa i per les quals hem nascut. Nosaltres existim perquè Espanya necessita una radical revisió dels seus fonaments. Una reforma de la casa, que està derruïda, que s'està en procés de derruir-se, i necessita una reforma profunda, apuntar les coses, reforçar els murs, i fer tot el que s'ha de fer. Hi ha d'altres que diuen, aprofitem que ara podem derribar-la del tot, la casa. Nosaltres diem, no, la volem reformar. Però aquestes reformes no són paraules. No és, farem... Una Espanya més transparent. No, no. Nosaltres portem
reforma
una bateria de mesures específiques en tots els àmbits de la cosa pública. Des de la independència de la justícia fins a la forma que es designen els òrgans constitucionals, el Suprem, els òrgans reguladors, tots aquests...
Una reforma de la llei de la funció pública, també?
Evidentment, no? Evidentment. Però la qüestió és, miri, per què la democràcia espanyola està en aquest moment sota mínims de confiança, d'il·lusió de la gent, de fe en el futur? Per què? Hi ha motius, no? Hi ha motius que corresponen realment a un deteriorament institucional, i a d'altres que corresponen, jo crec que aquesta és la raó més greu, no?, a la crisi econòmica devastadora i a la forma en què s'ha abordat, a les seves conseqüències, i després hi ha la corrupció generalitzada en àmbits, en parts senceres, en comunitats senceres, el Partit Popular, per exemple, o el Partit Socialista en el cas andalús, però el Partit Popular en el cas de València, doncs és una cosa que dius, és que no és que hi hagi corrupció, és que s'han muntat una xarxa de corrupció. Ja, no vull anar al cas concret, però les interlocutòries del jutge Ruz sobre el finançament del Partit Popular són d'escàndol, perquè, bueno, però què està succeint aquí?
Per cert, que m'ha dit una cosa que m'he quedat... Diu, nosaltres només pactarem amb els dos partits constitucionalistes.
Pactarem en el sentit de...
No, podem pactar per fer-ho per
No, però en el sentit de fer un president,
sí, sí, d'acord,
i de fer una legislatura.
D'acord.
No vol dir que no es puguin pactar coses...
Amb puntuals, que sí. No, però ha dit partits constitucionalistes.
Sí.
Vol dir que no ho és Podemos?
No, però no és perquè ho digui jo. És perquè ells reivindiquen un procés constituent. Si tu reivindiques un procés constituent, és que tu no consideres legítima la Constitució actual. Si no, demanaries una reforma. La Constitució actual té prevista la seva reforma i les vies en què s'ha de fer. Però ells no parlen de reforma constitucional, parlen de procés constituent, que això és negar la major. Això és dir... nego la legitimitat del règim del 78, de la democràcia del 78. I negar això, malgrat els últims anys que han estat tan durs en termes de crisi econòmica, d'atur, de corrupció, de falta de confiança en les institucions, de crisi territorial, malgrat tot això, el balanç dels 40 anys de Constitució, no són 40, però són 38 anys de Constitució a Espanya, el balanç és òptim, perdoni, és l'època més llarga de prosperitat i llibertat al mateix temps a Espanya.
Li preu, en brevetat, Unió no es presenta a aquestes eleccions. Troba a faltar Duran i Lleida? Ara?
Home, més que trobar-lo a faltar en el sentit del seu missatge...
El fitxaria?
És un home molt intel·ligent. Jo me'l vaig trobar fa poc a l'AB i... No, evidentment no explicaré les coses que vam parlar, que són privades, però és un home que té al cap claus molt, molt interessants i matisos molt interessants que la política catalana en aquest moment no contempla.
Per tant, el fitxaria?
Home, jo no sé si fitxaria una persona amb una motxilla, no motxilla en el sentit negatiu, amb una història darrere tan llarga, poder el seu moment polític ha passat, però sí el que ell representa, crec que tindria... Que tindríem totes les cartes per seure i posar-nos d'acord en moltes coses.
Val, més preguntes. S'ha de prohibir el burca?
Sí.
Hillary Clinton o Donald Trump?
Hillary Clinton tota la vida.
Ciutadans eliminarà els peatges?
Ciutadans mirarà d'eliminar els peatges més que res perquè els greuges comparatius són molt perillosos, sap? Són molt perillosos perquè generen hostilitats i coses molt negatives en política, no?
Quina posició té Ciutadans sobre el Pla Hidrològic Nacional?
Doncs miri, que qualsevol país modern ha de tenir planificat els seus recursos hídrics, que s'ha de fer avui en dia observant coses que abans no s'observaven, de caire ecològic, que s'ha de sentir, s'ha de parlar amb totes les parts i que hi ha una part que considerem oblidada o poc atesa, que són els regants. Uh-huh. Per tant, mirar totes les parts, tots els factors que compten, totes les persones que tenen interessos o que la seva producció o la seva vida depèn d'això, recursos, plantejament ecològic i planificació. Per què? Perquè, miri, hi ha molts historiadors més antics, no?, que abans es feia més cas de les coses de la geografia que ara a la historiografia, no?
És veritat.
Que es començava sempre les històries d'Espanya dient el gran problema d'Espanya és l'aigua. I és veritat, és veritat.
Són les 10:24 minuts. Mireia Ardèvol, bon dia.
Hola, bon dia.
Segueix la campanya del Juan Carlos Girauta. Sí. Què li preguntaries?
Jo li vull preguntar, per un tema que ha estat a l'actualitat recentment, el tema de Gràcia, si legitima l'actuació dels Mossos o no, i què haguessin proposat vostès per solucionar el tema del banc expropiat.
Miri, és que l'escàndol del banc expropiat no és només que hi hagi una cosa ocupada. Jo crec que és més escàndol el fet que un alcalde tingués allò llogat per no tenir problemes, perquè aquests diners són diners públics, no? I això de permetre o respectar les situacions de fet, perquè ja s'han produït i no vols problemes, i aquesta gent és molt perillosa i tan amenaçat, perquè el senyor Trias el van amenaçar, i em consta, sí, el van amenaçar, sí.
El van amenaçar,
sí, sí, sí.
On?
Deixi'm que, si ell no ha volgut fer la denúncia, no la faci, però el senyor Trias el van amenaçar. I la persona que el va amenaçar és una persona important, Amenaçar. I, per tant...
Però amenaçar m'està dient...
Sí, amenaçada, te voy a partir la cabeza, Sí, així. Llavors, clar, un polític té responsabilitats que depassen, doncs, les seves pors i els seus problemes personals. Si un no té la força moral per enfrontar-se a certes coses, doncs dimiteixi, no? Ara, hem passat a una cosa pitjor. Ara el que estem debatent és si se'ls ha de comprar la casa amb els ocupes. Però és que aquesta gent i la gent que té darrere han estat cremant containers, han estat generant un caos que ha perjudicat els veïns, els comerços i, sobretot, han practicat una violència contra la policia que és molt dura per la policia catalana. És molt dura perquè no s'han sentit protegits per aquells que els han de protegir.
Què dius, Mireia?
Per tant, entenc que legitima l'actuació dels Mossos.
No. A veure, l'actuació dels Mossos és legítima. El que és sorprenent és que dels aldarulls surtin 25 Mossos ferits i un detingut. Un detingut. Això, perdoni, els Mossos necessiten... el reconeixement, el respecte i la confiança. La confiança jo crec que de la població ja la tenen. Ara, no sé si es mereixen els caps polítics que tenen els Mossos, eh?
Aviam. Hola, Nacho.
Bon dia, què tal?
Bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu. Vostès?
Fatal, com sempre.
Què tal? Anem justos a temps, em sembla, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs... Content de veure'l.
Igualment.
Jo li volia comentar, a mi crec recordar que vostè quan era més jove, jo el recordo que estava més enfadat amb el món que ara. Em sembla perquè, no sé, ha anat tirant cap a la dreta i ara el veig més relaxat. En aquest país, per què costa tant dir que un és a dretes?
A mi no, costa perquè hi ha un complex, eh? A mi quan jo m'he considerat de dretes, que he estat de dretes en un sentit, diguéssim, situant el liberalisme dintre la dreta política, no em costava gens. Ara no ho dic perquè és que no considero que es pugui incloure a la dreta un liberalisme que vol mantenir un estat del benestar d'altíssims estàndards. Jo crec que són categories, de veritat, no ho dic per dir, són categories que no acaben d'explicar el que és Ciutadans i el seu projecte. És un projecte que està molt clar en el context d'Europa, per exemple, perquè hi ha un espai que és molt conegut i és molt evident, que està entre els conservadors i els socialdemòcrates, i que és aquest espai liberal-conservador, que no té res a veure amb la caricatura dels neoliberals que es fa habitualment, perquè, escolti, estem dient que volem mantenir un estat del benestar amb alts estàndards, però que això s'ha de poder pagar, perquè això de les bones intencions, quan tu no tens els mitjans per finançar el que intentes, això només condueix a la frustració. Per mantenir uns alts estàndards d'estat del benestar, has de generar riquesa, i per generar riquesa has de crear les condicions perquè les empreses vinguin, facin les coses, no tinguin traves burocràtiques, hi hagi un règim fiscal normal, etc.
Què? Xerra més que el ministre, aquest senyor.
Perdó.
Està batejat vostè.
He de respondre
no,
més.
No, no. Sí, està batejat vostè,
sí,
no, suposo?
Sí, estic batejat, sí. A la catedral de Barcelona. Eh?
Suposo. Sí. Home, no, a la catedral de Barcelona.
Però, nada
menos. Se li veu que té cara de bondat. Vostè fins fa 4 dies escrivia El Mundo i a l'ABC, amb molt èxit.
A l'ABC. El Mundo va ser
El Mundo antic i després a l'ABC, sí. Amb molt èxit. I el llegia, el gaudia a mitja Espanya. Ara que s'ha passat a la política, no li dona la sensació que està malgastant el talent? És a dir, és com si donguessin trufes a les oques, una mica?
Una mica sí. M'he de mossegar la llengua, ara que em dedico a la política.
Es nota.
Perquè quan un fa columnisme, el columnisme és una...
les tertúlies.
Meravellós. Les tertúlies també, però el columnisme en concret sí. és un plaer d'aquells... Sí, és una de les coses més...
Totalment
més, d'acord. I és libèrrim, és la llibertat absoluta, i a més té un punt que és part del gènere, que és la provocació. O sigui, s'ha de ser allò que es diu faltón en el columnisme, almenys en el columnisme espanyol. No?
Jo ho trobo a faltar una mica, no? Això,
trobo a faltar llibertat. Perquè, esclar, no, perquè jo ara no em represento només a mi. I això m'ho he de recordar constantment.
Escolti'm, tan dolent és el PP català o tan malament ho fan perquè un home tan llest com vostè s'hagi fet d'un partit raro i envoltat de gent estranya?
Doncs el PP català ha fet coses molt rares, sí, molt estranyes.
La més estranya que ha fet, quina és?
La més estranya que ha fet...
A Catalunya, sí.
Amb mi? Perquè jo
parlo... Bueno, per dir plego.
M'ha fet una pregunta...
Per dir marxar.
Però el partit raro és el seu, no, no l'altre.
No, jo em reivindico raro, eh? Vostè ha fet una pregunta que era personal, I per tant, jo vull respondre personalment. Vostès segurament recordaran una època en què l'única veu que defensava certes posicions als mitjans catalans era la meva. Segurament la recordaran, aquesta època, no?
I tant.
Va, molt bé. Un dia va venir Mariano Rajoy a Barcelona i va convidar 3.000 persones a una gran recepció. Jo no hi era entre les 3.000 persones. Quan tu t'estan fotent d'hòsties i amb perdó tot el dia en un entorn amb mitjans i importants i tal, i tu no és que no reconeguis, és que se te'n fot... l'única veu que de tant en tant pot dir, no, escolti, és que això és injust perquè...
Però això no era culpa de Rajoy, això vol dir que hi havia algú que tenia l'enemic a casa.
Evidentment que no era culpa de Rajoy.
I qui era l'enemic a casa?
Doncs no ho sé, els partits que jo m'he trobat fins ara tenen una lògica fins que vaig entrar a Ciutadans, que és una lògica completament diferent. Que és una lògica de rebutjar, d'allunyar el talent.
Els personalismes, sí.
El talent. Jo els personalismes ho entenc, perquè els personalismes poden preocupar, però jo des que l'Albert Rivera em va demanar que entrés en el seu projecte i després de pensar-m'ho molt, perquè ja va haver-hi dues eleccions que li vaig dir que no, però bueno, el dia que li vaig dir que sí, em vaig trobar amb una persona que el que volia era el talent i el que volia era la crítica i el punt de vista i que estava encantat que hi hagués gent que brillés al seu voltant, no?
S'està enrotllant molt, eh?
Perdoni, jo és que ja ho sé que tinc aquesta tendència, però talli'm, home, talli'm.
Escolti, vostè com a polític està tot el dia amb el poble. No li fastigueixo donar la mà a tanta gent durant el dia?
Per això, la és una expressió...
La Colau, per exemple,
complicada.
Tot el dia la veig petonejant-se amb gent suada. No sé, jo a la fàbrica, sí. Per exemple, quan em venen els representants, sempre tinc un pot d'alcohol i m'ho poso a les mans. A vegades abans seu.
Això hi ha gent que té més manies. I ha de ser complicat, tenir moltes manies dedicant-se a això, perquè amb tota justícia...
Jo tinc 186 manies, jo no podria fer la seva feina.
El Sergi Mas, per exemple, quan va amb els quartos de bany d'aquests públics o el que sigui, obre les portes amb el colze perquè no se treballa...
I els mandos a distància de l'hotel, si el putineges gaire et pots quedar embarassat.
Jo recordo algun polític català que ja no està en actiu, però que era important, que no podia donar la mà a la gent, i això, esclar, era incompatible amb la seva professió. I tothom el considerava un antipàtic.
Qui era?
No li puc dir.
No, home, no li puc dir. Si ho feia ja no ho fa.
No, perquè... No. Va, li diré quan
no digui el nom. Digui'm el cognom.
És igual, era socialista, va.
D'aquí? Català?
Sí.
Val, escolti, si vostè l'obliguen a fer la Matagalls, quins dos aquests personatges triaria? El Josep Puní o la Pilar Rahola?
Són dos amics meus. I per tant... és molt difícil triar amb els dos.
Amb els dos?
Sí.
Molt bé, perfecte. Escolti, ara ja molt ràpid, del 0 al 10 m'ha de puntuar el seu grau d'incompliment dels 7 pecats capitals.
Vale.
La soberbia.
O sigui, del 0 al 10 el grau d'incompliment.
Sí, és a dir, un 9 seria que seria un pecador terrible. Va, i un...
Entesos. Soberbia, 6.
Avarícia.
3.
Envidia.
0.
Ira.
7.
Carai, com el ministre ahir. Els he dit en castellà perquè jo a l'escola, a mi la religió sempre en castellà,
sí,
perquè sí. Si no,
sí,
jo en català no me la prenc en
sèrio.
Lujúria.
Lujúria. M'ho puc reservar, aquest, o no?
Que va molt calent. Gula.
Gula, 6.
Pereza.
4.
Molt bé. Després, em consta, i sé del cert que vostè és una persona molt solidària i generosa amb una persona de que per si sola no se n'en sortiria. I això és un tema privat, etc. Vostè fa coses que no l'has explicat mai enlloc. No l'ofèn que gran part de l'esquerra vagi de solidària, però només fan que reclamar drets i fugi de les obligacions?
M'ho fem profundament, i a més no m'ho crec. Jo les apel·lacions a grans categories com la humanitat... No me les crec. Jo crec que el que fa un en el seu entorn immediat.
Molt bé. Quin restaurant de Barcelona recomanaria? Que s'hagi que pagui vostè, no el seu cap de premsa ni el partit.
Si l'he de pagar jo, ja aniríem... No. A veure, ja. A mi m'agrada molt anar a Casa Paloma.
Aquí al carrer Casanova, sí.
Aquí al costat, sí. Però tinc alguns amics que són molt exigents en matèria gastronòmica, que em porten a llocs molt especials, i, home, el Via Veneto, evidentment, que és, home, sí, formidable, sí. No?
Passa que vostè, com a polític, deu entrar per la porta de darrere, no?, m'imagino.
I
li donen... Quan en un restaurant li donen la carta en castellà, aviam, jo a mi sempre em quedo una mica sorprès, pensar que aquest senyor em deu prendre per un advocat de Zamora, o no sé. Vostè vol donar la carta en castellà, no s'ofèn profundament?
No, jo, inclús si me la dona en anglès, em fa una certa alegria. Dic, mira,
em pres per un advocat de... Amb allò de la cosmopolito.
Vinga.
La setmana que ve, haig de fugir del país per anar a veure els toros. Vaig a veure el José Tomás aquí...
És veritat, no és conya, això,
Vaig a veure el Tomás aquí a Alicante. Fugir del país, fugir, haig de fugir de casa meva. Vostè ho troba normal, això?
No, no ho trobo normal en absolut.
Està d'acord que és un atemptat contra les llibertats el que ens van fer?
Mare de Déu.
Absolutament. I a més el José Tomás...
Què passa, tu, mare de Déu? Que no puc defensar els toros en antena?
No, jo estic dient mare de Déu només.
I les llibertats,
sobretot. Jo crec que aquí es va cometre un error.
Els toros segueixen mort.
Correcte, però si només cal veure les audiències de televisió.
Però si només...
Prohibir no és bona idea. En general, en general.
Per exemple, prohibir un referèndum és mala idea.
Li he portat una...
En general no és bona idea.
Li he portat una coseta.
Aviam quina coseta és.
Estic emocionat perquè mai un periodista m'hi ha fet un regal.
No, però la sort és que no és periodista, per això.
Gràcies a Déu.
Hi ha una cosa que li va dir a Fernández Díaz també, i que és el mateix, que és la cinta, la llaceta és de Podemos.
L'oient hauria de saber que és una capsa de regal, o sigui, típica.
Oh, però digui la botiga, que és la Gràcia.
Escolti,
deixi
que la busqui, la botiga. Aquí, home... Santa Eulàlia.
Exacte. Pensa que si jo fos periodista, vostè creu que li faria aquests regals?
Ara ha quedat clar que no és periodista.
Em costa més això que el que em paguen per venir aquí, eh?
Ha quedat clar que no és periodista.
No tinc cap mena de dubte.
Espera, ara m'he posat nerviós, no estava preparat per un gest de generositat així.
Quina és la seva cançó preferida del Julio Iglesias?
No, que cal cap ni un
peus. Però vostè a quin país es presenta? Costa de Marfil?
Jo soc més del Serrat.
És veritat, i canta molt bé. Endavant.
Ostres, tu, ostres. Ostres, quina meravella. Carai. Una corbata de Santa Eulàlia, que és una preciositat.
Algú dels dos no se l'haurà posat.
Jo l'he buscat pel Google i de cada 50 fotos n'he vist dos amb corbata. Sí, vol dir que he interpretat que de tant en quant se la posa.
És quan vaig a la Sarsuela.
Hombre!
O sigui, aquesta corbata...
Aquests senyors dels nostres.
El rei coneixerà aquesta corbata.
Carai, el rei coneixerà aquesta corbata.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
L'última pregunta la fa de l'equip de la competència de RAC1, Premi Ondas, recentment, a... L'avi sense nom.
La pregunta de la competència.
Hola, sí, ara em sento. Hola, bon dia a tothom. És una gravació, sí. Bon dia, sóc l'avi sense nom de la competència. Senyor Girauta, jo el segueixo molt des del programa mític Catalunya Opina, que trucava la gent i opinava. Bueno, una gran idea, Doncs la meva pregunta, tot i que, bueno, també em faria il·lusió preguntar al seu jefe, el senyor Riveras, però bé, la pregunta li faig a vostè. És una reflexió al voltant dels últims fitxatges a Ciudadanos, no? Antoni Cantó, Félix Suco, Agustín Bravo... La pregunta és, pot ser que facin tots els fitxatges mirant un VHS de Telecinco dels anys 90, del segle passat? Gràcies, endavant,
gràcies, avi,
i molta
gràcies.
Sort. A veure si asseguren la quarta posició, que el PAC me ve fort. Gràcies i bon dia a tothom.
Gràcies, jo li vull donar les gràcies a l'avi per aquesta pregunta. Es veu que és un home amb una certa edat perquè recorda els VHS aquesta. Però sí, escolti, és veritat, tenim uns quants actors i gent de l'espectacle que sempre... Però hi ha una cosa que la gent hauria de saber. El Toni Cantó, a part de ser un actor i director de teatre, resulta que en sap molt d'agricultura. Està a la Comissió d'Agricultura i ho fa molt.
No ho has dit mai. No ho has dit mai.
Sí, sí.
Juan Carlos Girauta, moltes gràcies i sort.
Moltíssimes gràcies.
Són les 10:40. Demà seu en aquest estudi Francesc Homs, Nació de Sanaúja, Francesc Homs. Mm-hmm. Has de dir alguna cosa o no?
Bueno, espero que es morgi lleuger i no s'hagi menjat una botifarra amb seca abans de venir aquí.
Caram, anem forts. I demà li farà la pregunta de la competència Jean-Paul Desgrava. Demà Jean-Paul Desgrava pregunta a Francesc Homs. 20 minuts i les 11.
El senyor Mireia, Girauta està rient molt.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.